Són les 4 i 6 minuts, aquí encetem la segona hora del nostre Tot anirà bé, a la sintonia de Ràdio Estel. Ernest Maragall, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies, com està? Gràcies per estar aquí. Com està?
Estic bé, aquí, encantat d'estar aquí, de compartir aquesta estona, de veure les magnífiques instal·lacions que teniu.
Li han agradat, les instal·lacions? S'ha assegut aquí?
No, a més, donava aquesta impressió de professionalitat i de qualitat, que és... Però al mateix temps, com que estem aquí al cor de la ciutat, del barri de Sants...
Sí.
En fi, immejorable.
Vostè de cor de la ciutat en sap una mica, no? Perquè la ciutat està plena de cors i vostè, com a màxim representant d'Esquerra, la ciutat de Barcelona, se la trepitja una mica.
És curiós que ho digueu, perquè jo aquests dies he dit més d'una vegada que el millor de Barcelona són les Barcelones. Que són les Barcelones les que estan salvant Barcelona. I quan dic les Barcelones vull dir Sants, i vull dir Gràcia, i vull dir Poble Nou,
el barri,
i vull dir El Clot...
Els barris, en definitiva,
sí,
no?
Sí, però els barris però, i les viles velles, hi ha unes zones de la ciutat amb una qualitat, amb una consciència pròpia, amb un caràcter, a Sant Andreu, ahir estàvem, abans d'ahir, aquí en aquest districte, però a l'altra punta, la Marina... hi ha vitalitat, hi ha afany de viure i de construir, de fer alguna cosa digna.
Mira que ara que venim d'aquesta època en la que s'han dit que Barcelona estava perdent pistonada, que Madrid ens està passant pel davant, jo no sé vostè, que deu tenir dades molt més fidedignes que les meves, no? Però sembla que efectivament Barcelona està espavilant molt, no, últimament?
Barcelona, societat, sí. Barcelona està activada. Barcelona té actius i té professionals, té creadors, té emprenedors, té ciutadans. Barcelona és la ciutat més rica associativament. Com hem salvat la pandèmia? Com l'estem salvant? Doncs en bona mesura gràcies a una societat civil organitzada, quasi diria que malgrat l'administració, quasi que diria a vegades sense i a vegades malgrat, i a vegades, no sé si contra, però vaja, no sempre ben entesa o ben suportada, no? I aquesta és la gran riquesa de Barcelona. Ara, d'alguna manera, una part del que jo crec que li falta és, per exemple, això, un poder públic fort, una institució no allunyada, prepotent, i que ho sap tot, no? Més aviat una institució pública que sigui capaç d'entendre, d'escoltar, de construir complicitats amb aquesta ciutadania, amb aquest associacionisme riquíssim.
Perquè en què s'equivoca l'Ajuntament de Barcelona, senyor Maragall?
S'equivoca, jo crec, bàsicament amb això, amb la distància, amb una barreja de... En fi, no sé si la paraula prepotència és excessiva o no, però en tot cas de creure que està en condicions de prendre decisions per si mateixa i al mateix temps de fer-ho des d'una actitud una mica... En fi, de continuïtat, d'inèrcia. Van fent, i van gastant, sí, entre altres coses perquè tots hem col·laborat que la ciutat tingués pressupostos d'un volum molt significatiu, com mai. Però on estan aquests pressupostos? Com els veiem aplicats amb una estratègia de ciutat? Hi ha una manca de rumb, una manca d'esma, en el sentit de que la ciutat sigui conscient de cap on anem, cap on ens duen. Sí, el que ens ofereixen és tornar a créixer. Bueno, molt bé, però és aquest realment el...
Bé, ara se'n parla molt de la Barcelona de les persones, no? I se'n parla molt de l'aposta pels barris, efectivament, pel medi ambient,
se'n parla molt, jo no veig que aquest govern estigui molt en aquesta posició. Més aviat està amb això de tornar que el torni el turisme, que creem llocs de treball. Bueno, que està bé que hem de crear, clar que hem de crear llocs de treball, naturalment, però jo crec que estem desaprofitant un bon moment, una bona oportunitat, precisament a partir dels efectes de la pandèmia, per redreçar rumb, per marcar estratègia més rica, més interessant, més diversa, tant econòmicament com socialment, com urbanísticament.
I què és el que hauria de fer Barcelona en aquests moments, senyor Maragall?
Doncs hauria de crear ciutats.
Això com es fa?
Miri, hi ha tres territoris de la ciutat que estan esperant de fa temps, no només planejament i dibuixos, que n'hi ha alguns fets, o bastants fets, al llarg de tot el Besòs, quasi diria des de les Tres Xumanies fins a Montcada, i passant per Sagrera, l'estació, tot això, allò és una ciutat a mig fer, però per tant hi ha un terreny de decisió i també es poden prendre opcions diferents allà, no està tot escrit i tot dibuixat i tot decidit, ni molt menys, però allà hi pot haver-hi activitat econòmica precisament aquesta diversificada, que no es faci, que ens alliberi de la dependència exclusiva del turisme que havíem acceptat erròniament.
Home, ara sembla que tota la qüestió tecnològica s'està espavilant força, no? Estem assistint a diferents anuncis.
És un dels elements que han de donar lloc en aquesta economia diversificada i en aquesta ciutat intel·ligent, creativa, potent econòmicament, líder en termes europeus, referència en aquests terrenys de la innovació, de la recerca, i em sembla que això està a l'abast, efectivament. Ara fa falta aquest lideratge compartit entre societat i estat, és a dir, entre ciutadania i ajuntament, en el nostre cas.
Li caldria a Barcelona, entenc la manera de dir-ho, unes altres Olimpiades o un fòrum de les cultures, vull dir, una gran cita internacional.
Els grans esdeveniments sempre poden ser útils si s'enfoquen bé, efectivament, si tenen sentit, si quallen, i també si la gent els fa seus, els entén i sap per què els defensem, per què els proposem. Però jo crec que hem de tenir confiança en nosaltres mateixos, com a ciutadania, com a societat organitzada, i com aquesta relació, diguem-ne, de confiança i de respecte. Ens hem de respectar els uns als altres. Algú pot pensar que en aquests moments l'Ajuntament, institució, no respecta prou la ciutat, la societat en si mateixa. No respecta en el sentit que no s'hi acosta amb la deguda humilitat, també, per dir-ho d'alguna manera, perquè la ciutat sap, aquest associacionisme ric que dèiem abans, coneix les entranyes, sap l'esforç que ha hagut de fer per evitar que gent patís molt més del que ja ha patit, que gent morís de gana, que gent tingués condicions de supervivència tan dures com les que ha tingut. I això jo crec que haurien de ser tots plegats una mica més humils, com a institució i com a lideratge polític, i en canvi convertir això en ambició positiva, en ambició en el sentit creatiu i social, d'equitat, de justícia, de retorn a la dignitat, etc.
Parlem de les Superilles, parlem ara de la reforma de les Rambles, després estarà amb nosaltres una de les arquitectes que ha fet aquest projecte.
Això també és una bona manera de crear ciutat i és interessant.
Li agraden aquests projectes?
M'agraden m'agraden, a veure. Jo crec que inclouen conceptes vàlids, conceptes valuosos que s'han de tenir en compte i que s'han de tractar d'aplicar de la millor manera possible. Jo crec que no sempre s'ha fet això, no sempre s'han aplicat d'una manera que no provoqués costos innecessaris o efectes secundaris negatius, diguem-ne. Si fem urbanisme, s'ha de fer, i l'urbanisme sempre crea i sempre genera efectes d'un sentit amb un altre, però no pot ser que beneficiï molt a uns quants i perjudiqui molt a uns altres quants. No té sentit. Si en tot cas s'ha de mirar molt prim i s'ha de fer també això d'una manera compartida. Els veïns dels perímetres de les Superilles estan contents amb les Superilles, els que viuen just en el límit i veuen com els seus carrers s'han convertit en quasi autopistes per efecte de la disminució positiva, entre cometes, del tràfic a l'interior d'aquestes Superilles, doncs, com a mínim, val la pena discutir-ho, no està del tot clar. No? Però, ara, a més de Superilles, jo crec que el que falta també, abans he dit crear ciutat, però hem de recuperar ciutat. Tenim zones de la ciutat amb uns problemes, amb uns dèficits socials, tota la zona de Ciutat Vella, Raval, però també no només, Això són taques d'oli que s'extenen en termes de contagi crític, no? Yeah. En termes de problemàtica social, d'habitatge, d'integració social, de diversitat mal gestionada, de delinqüència organitzada, en fi, hi ha molta feina a aquesta recuperació, i això vol dir, també vol dir lideratge públic, i vol dir empenta, vol dir múscul, d'acció pública en aquests indrets.
Senyor Maragall, deia vostè, com a mínim mereix parlar-ne. Fa una estona, quan estava, que jo he anunciat que vostè venia, i li he preguntat als tres contertulians què és el que li dirien a vostè, sí. El Jordi Manils, que és dels Comuns, ha dit el que hauríem, i s'ha ficat ells mateixos, també en el sac, diu, hem de parlar més. Hem de parlar més tots plegats. S'han parlat prou?
No, tant de bo ho haguéssim fet en un moment determinat. Van decidir no fer-ho.
Vostè no té massa diàleg amb Manacolau.
Van decidir parlar amb uns altres, diguem. Bé, no, escolti, perfectament legítim. No legítim. La democràcia té unes regles del joc i, en fi, estem on estem. Gràcies a aquestes opcions que es van prendre en un moment determinat sobre qui parlava amb qui. Ja.
Però, clar, és
van
curiós.
Decidir que era millor no parlar amb Esquerra Republicana. Ara és evident que hem de parlar, clar. Ho pensava aleshores i ho penso ara. Hem de parlar més, si estic d'acord amb ell, fem-ho. però sobretot hem de treballar, hem de treballar pel futur. Jo crec que el diàleg més important no és entre forces polítiques, sinó que és entre institució i ciutadania.
Ja, ja. En qualsevol cas, és veritat que si tornem a forces polítiques, Comuns, també incloc el PSC i Esquerra Republicana, tenen com a mínim el referent de l'esquerra, no? Que en el seu dia, d'altra banda, va alimentar el tripartit, no? A la Generalitat.
Sí, es pot veure així. Jo crec que en aquests moments això és... fa abstracció de l'evolució de cadascú des d'aquell moment en què aquesta suma de forces tenia un caràcter inequívocament, o pretenia tenir un caràcter inequívocament progressista.
Yeah.
Algú pot pensar que en la situació actual la deriva del socialisme català i espanyol ostenta difícilment el qualificatiu de progressista.
Me deu costar molt veure vostè...
O és que el progressisme és només una determinada política que fa referència a unes qüestions sí i a unes altres no. Es pot dividir el progressisme? És destriable? Es pot ser progressista econòmicament i reaccionari en termes de drets i llibertats? Es pot... Jo crec que no. Que el progressisme vol
dir... Veu reaccionari el Partit Socialista?
Jo el que el vull és molt atrapat en una espiral de representació de l'Estat, que els hi pertoca, però de la qual no saben fer altra cosa que abonar-la en termes de... en termes d'acció manifestament injusta, no? I a més tenen responsabilitats directes, perquè la Fiscalia és, com deia el propi president Sánchez, de qui en depende, i el Tribunal de Comptes, i la Sindicatura de Comptes, etcètera, etcètera. Vull dir que hi ha tota una colla d'elements, de decisions d'estat protagonitzades pel socialisme espanyol, que són clarament contràries, des del meu punt de vista, a la inevocada defensa, al concepte progressista, amb la defensa de drets i llibertats, i em sembla que això és molt obvi. No?
Aquest PSC, que ha sortit d'aquesta executiva d'aquest cap de setmana, o aquesta nova executiva, no té res a veure amb el PSC del qual vostè formava part?
Bé, com cadascú pren les decisions que considera, jo vaig prendre la meva en aquell moment.
Oh, i amb tot el respecte li pregunto.
No sé, no sóc aquí per jutjar res en aquest sentit. Jo crec que, evidentment, és molt diferent del que almenys del que teníem al cap quan vam fundar, quan vam créixer, quan ens vam fer forts, quan vam ser primera força política als anys 90 i primers 2000, i em sembla que és obvi que s'han pres decisions i s'han pres orientacions també perfectament legítimes, però perfectament distants del que és des del meu punt de vista vol dir avui interès general de Catalunya, del nostre país, de la nostra societat, de la nostra ciutadania.
Quan parlàvem de pressupostos, el senyor Illa es va fer un fart de manifestar-se com a voluntari per recolzar els pressupostos de la Generalitat.
Sí.
Pere Aragonès s'hi va negar. Vostè està d'acord, aleshores, amb el president de la Generalitat, en deixar fort de les
Estic
negociacions...
Estic d'acord amb el president de la Generalitat, amb això,
i en tot el demà.
No, però vull dir que és evident que això que el Salvador Illa i el PSC fan això que li deia abans, intenten fer abstracció com si la realitat es pogués empaquetar a trossets. I llavors, estem a favor d'aquest pressupost i, per tant, ja entenguem-nos i tirem-nos endavant. Bueno, escolti, no dic que això sigui impossible, però a mi sembla que és evident que com a opció política la coherència, jo crec, d'un govern de Catalunya com és el que tenim en aquests moments, indica que és molt millor fer el que hem fet, és tractar d'acordar-lo amb la CUP. De fet, seguim intentant-ho, no només els pressupostos, sinó el conjunt de la legislatura, en tot cas ampliar-ho amb una força inequívocament progressista com els Comuns, i després a veure fins on arribem. Però això té que anar... té sentit que vagi enllà d'això, i per tant inclogui els socialistes, en la mesura que es verifiqui, també en termes democràtics, que els socialistes estan, per exemple, tirant endavant seriosament i amb resultats tangibles la taula de negociació.
Yeah.
Que és allà on es juguen els drets, és allà on es prenen les decisions, on s'han de prendre decisions respecte de drets i llibertats. Es prenen o no es prenen? Si es prenen, doncs estaran, jo crec, en molt millors condicions perquè el diàleg també aquí pugui tenir altres elements d'entesa possible, o de coincidència, o de debat, com a mínim, de debat obert.
Una majoria d'esquerres de cara al futur és impossible, a hores d'ara, senyor Maragall?
No és mai impossible, perquè ha de ser impossible una majoria d'esquerres. No?
Me refereixo a una majoria a l'estil tripartit, no?
Ens hauríem de posar d'acord amb això, amb què vol dir majoria d'esquerres. Majoria d'esquerres,
jo incloc el PSC, la majoria
d'esquerres. Fàcil, majoria d'esquerres, jo vull dir, sí, una esquerra, Esquerra Republicana, que tingui 70 diputats i...
Vostè sap perfectament el que estic dient.
No és pas cap barba... És a dir...
Una redició, li pregunto d'una altra manera, una redició del tripartit seria factible a dia d'avui o no?
Jo crec que és molt important que en aquests moments es configuri un mapa electoral coherent amb el que entenc que és cada cop més el mapa social del país, que és que el progressisme a Catalunya i el moviment independentista compti amb una gran força central que lidera, que és Esquerra Republicana de Catalunya, i que sigui capaç d'articular entorn seu doncs, una suma de forces de caràcter inequívocament progressista i transformador, que tirin el país endavant i que, a més, afrontin amb tota la legitimitat la resolució del conflicte amb l'Estat. I en eso estamos, no? En eso estamos, però jo crec que amb molta coherència i des de fa temps, no és nou. Aquí Esquerra Republicana ha traçat una estratègia fa més de 2 anys. I l'està seguint fil per randa, en coherència, amb costos, amb dificultats, perquè l'Estat no... I aquest socialisme espanyol a vegades sembla que li interessa tot el contrari. Però nosaltres estem aquí, tossuts, tossudament alçats, diguéssim, però determinats a arribar fins al final del camí, sí.
Com està portant vostè tota la polèmica pel tema de la llengua? Aquests dies estan sortint informes de que efectivament l'ús del català està retrocedint, també del basc i del gallec, i s'atribueix la influència a les xarxes socials i demés, i tot això amb la polèmica que tenim al damunt la taula després de la sentència del TSJ.
Sí, diguem que hi ha diversos nivells, un és el nivell... La qüestió més de fons, que és aquesta que vostè planteja correctament, què passa amb l'ús social de llengües com el català o l'euskera o el gallec, jo crec que en el cas del català més especialment, perquè hi ha més proximitat lingüística amb l'altra gran llengua, que és que gràcies a aquestes, no a les xarxes, als mitjans de comunicació, al concepte de l'audiovisual en general, al mercat, per entendre's, en el sentit més ampli de la paraula, doncs ens ho posa molt més difícil, eh? I hem de saber... Jo crec que aquesta polèmica d'aquests dies, o aquests incidents com aquests, o aquesta determinació política de l'extrema dreta espanyola per utilitzar això en contra de la convivència a Catalunya, de fet, encara que ells no en siguin conscients, ens està donant una oportunitat. Una oportunitat d'actuar no només com a administració o com a departament d'educació, i no només com a centres educatius, sinó com a societat, eh? Ens han ensenyat que per una banda hi ha un risc de fons d'evolució crítica de l'ús de la llengua i que per una altra banda hi ha gent que transforma això en voluntat real de enorreament de la nostra llengua i de la nostra cultura i de la nostra identitat. Doncs som-hi, fem-ho bé, a l'escola i fora de l'escola, i prenguem iniciatives col·lectives, escoles, ajuntaments, ciutadania, entitats culturals de tota mena, sumem i diem aquí estem, i en positiu. S'ha utilitzat molt el terme hem de blindar. A mi no m'acaba de convèncer el terme blindar. Hem de construir.
Convèncer també, no?
No, perquè blindar és estàs acceptant que estàs en un castell sitiat. No? Yeah. No estem en un castell sitiat. Hem de sortir cap obert. El català ha de guanyar a les places, ha de guanyar als teatres, ha de guanyar en el cine, en l'audiovisual, com Esquerra està tractant i aconseguint amb els canvis de la legislació espanyola. És un resultat importantíssim d'aquesta iniciativa que abans dèiem. Però hi ha molta més feina, eh? A casa nostra, jo crec que aquí és on es posa a prova la qualitat d'aquesta ciutadania, d'aquesta societat catalana, i també la capacitat d'entesa entre el públic i el privat, entre organitzacions polítiques diverses, naturalment i afortunadament, i una ciutadania que sap que el que en té entre mans és el bé més preciós, que és la nostra llengua.
Amb negociacions, amb el que sigui, però sembla que hi ha un bon enteniment entre els governs espanyol i català en aquests moments, no?
Hi ha un enteniment descriptible, eh? Que dona lloc a fruits concrets. Però bueno, no és un diàleg així de flors i violes, eh?
No, és molt millor el que teníem, en qualsevol cas,
sí,
no?
Sí, però l'Esquerra s'ha hagut de plantar, eh? I hem hagut de prendre decisions no sempre ben enteses, doncs per aquí no passem, per aquí això no ho votarem, això, en fi, i per tant estem efectivament aconseguint resultats. És una verificació de l'encert de l'estratègia, però és una verificació que necessita molta més profunditat i molta més repetició i ampliació, eh? Perquè encara estan per definir temes molt tan importants com l'amnistia i l'autodeterminació, que són els que realment estan sobre la taula d'una manera explícita. No?
Hi ha molta gent que encara continua pensant en quin dia Catalunya serà independent, no? Perquè efectivament vostè sap que durant molt de temps es va estar posant dates en concret. No? Hem après dels errors?
Jo crec que hem après a no posar dates, segurament. Però és que no vol dir ajornar-ho indefinidament. Vol dir que l'obsessió per una data no ens beneficia a ningú. El que hem de fer és avançar, hem de saber que volem arribar-hi, hem de veure com hi avancem pas a pas, com guanyem democràticament a Catalunya, com ampliem el suport en aquest concepte, com obtenim el reconeixement internacional i el suport internacional. I tot això són tasques en curs, però sense elles, sense les dues, sense ampliar suport a casa i sense obtenir reconeixement enllà, no ens entendrem i no aconseguirem que l'estat espanyol afluixi de la seva intransigència, de la seva intolerància i de la seva, diguéssim, consideració absolutament tancada del que vol dir democràcia, del que vol dir estat, etc. No?
Hi ha una estratègia també per convèncer a la meitat de la població catalana, de la mateixa manera que vostè deia abans amb el tema de l'ús del català, no?
Sí.
Que no li agradava el tema de blindatge. No,
aquest és un exemple d'una de les estratègies de fons per fer això. També això, el resultat natural de fer bé la qüestió de la llengua és a socialitzar, és compartir amb el conjunt de la ciutadania l'evidència de que som un país, que som un poble, que tenim una llengua, que tenim la fortuna de tenir una diversitat lingüística, de tenir també el castellà, i això és un patrimoni fantàstic per tots plegats. Però és obvi que, a més d'això, hem de fer evident que el país que estem construint val la pena. I això vol dir governar bé, eh? Vol dir governar mirant enllà, vol dir assumint riscos de transformació, però vol dir pensar en la majoria, retornar la dignitat a tanta gent que l'ha perdut en aquests anys de crisi, guanyar la batalla de la pandèmia, construir equitat als nostres barris, i això també vol dir, per tant, govern de Catalunya, vol dir ajuntaments, començant pel de Barcelona i el seu rol com a capital, etc. Hi ha molta feina.
Ja ho veig, ja ho veig.
Afortunadament, diguéssim. Uh-huh. Però no és una qüestió de miracles, o de a veure quina, com algú deia en un moment determinat, que ja n'hem fet tots massa broma, no estem pendents d'una jugada mestra que ens ho permeti tot. Eh? Com sempre, la vida és tenacitat, intel·ligència, determinació i honestedat. No?
Per un moment sembla que ens vam oblidar de tot això, no?
Semblava que teníem un miracle a l'abast de la mà. I bueno, doncs és obvi que la realitat ens va donar una certa lliçó profunda i per una colla de gent dolorosa, perquè encara hi ha, no ens n'oblidem, però hi ha milers de ciutadans de Catalunya processats per una o altra causa, a més dels presoners, a més dels exilats. No podem dir res, jo no podré felicitar, diguéssim, a ningú de l'Estat, i menys els socialistes, mentre que el president Puigdemont no torni a estar en aquest país, dirigint políticament la seva organització, i mentre la Marta Rovira no la pugui abraçar directament sense haver d'anar a Ginebra perquè dirigeixi Esquerra Republicana amb tot l'equip que hi és, amb l'Oriol Junqueras en primer pla. I mentre això no passi, doncs no estarem en el mínim de condicions per aspirar a tot el més que volem. Que és
segurament
la llibertat de debò.
Podria ser un dels següents punts a negociar, no, senyor Maragall? Si recordem les coses que es deien en aquest país fa 2 anys.
Amnistia vol dir això, no, també?
No, per això li dic. És a dir, fa 2 anys ens hauria estat impossible, no?, que passessin tot un seguit de coses que després han passat. Creu que arribarem a trobar-nos amb l'amnistia, efectivament, del president Puigdemont i de Marta Rovira?
Ens l'hem de guanyar pols, i amb l'Anna Gabriel. No?
I l'Anna Gabriel, sí. Bé, no, són dir, casos diferents, el d'Anna Gabriel i el de...
Sí, però tenen la virtut de representar el conjunt, un conjunt bastant ampli del moviment independentista. I per tant no és menor.
Sí, però estan acusats de coses molt diferents uns i altres.
Que són 3 dimensions sobre la taula. Uh-huh. Després, personalment, cadascú, evidentment, ha de prendre les opcions que sigui. Però sí, aquí arribarem, sí. Ara ens ho haurem de guanyar, no ens ho regalaran. No és que siguem més simpàtics. No pretenem que ells ho siguin. Nosaltres no podem confiar en el socialisme espanyol. Podem interpel·lar-los, podem negociar amb ells, però no des de la confiança, des de l'exigència, des de la convicció i des de la majoria.
Des de la política.
Des de la força de la democràcia i de les institucions públiques i de la convicció que estem representant una societat que la tenim al darrere. I, per tant, també al carrer, quan convingui, també amb mobilització, també amb afirmació col·lectiva.
Fer política, en definitiva, no?
Fer política és tot això a la vegada. És governar, negociar, mobilitzar.
Hi ha una pregunta que li he de fer.
Una altra, més.
Oh, no, no, no vol. Una i més, senyor Maragall.
Però si ja m'ha fet moltes.
Home, no, i tant, però encara estem a... encara estem a temps. Escolti'm, es tornarà a presentar, no? Serà el candidat d'Esquerra, no?
Això com que m'ho pregunta tan sovint... Doncs...
Ja, per això li he de preguntar, no?
A sí, veure si sí, em sembla perfectament natural que m'ho pregunti i jo li responc que estic aquí... Si estic aquí sentat és perquè, sí, no? És perquè estic amb actitud i amb voluntat...
I amb ganes,
i
amb, no?
I amb ganes.
El veig amb ganes.
I amb passió per aquesta ciutat i per aquesta ciutadania.
Deixi'm
i això no implica que no sigui conscient que hem de donar lloc a la democràcia i a la presa de decisions. És a dir, que en el fons, aquesta, és absolut que la prengués jo, la decisió. Qui la depèn? La depenen els projectes polítics que es presenten per obtenir la voluntat o el suport de la ciutadania. En aquest cas, Esquerra Republicana. I Esquerra Republicana, afortunadament, té la seva democràcia interna, té les seves regles del joc, té la seva llibertat, té la seva riquesa d'homes i dones perfectament preparats, de manera que...
Ara de seguida, senyor Maragall, saludarem la directora de la Marató de TV3, que ahir, sap, van fer un fotimer d'hores de televisió, com és habitual, i van aconseguir un resultat magnífic, 9 milions d'euros, sí, pel tema de la salut mental.
Sí,
no?
Sí. Vaig ser una estona compartint. Sí.
El tema de la salut mental i el tema de Barcelona, les dues coses juntes, són un binomi, en aquest cas, preocupants.
Mira,
no?
Per mi és un tema... Vostè és el primer que m'ho pregunta. Però per mi la qüestió de salut mental ha fet tants estralls a la meva família, en tots els sentits i en la màxima proximitat, que no puc menys que ficar donar-li la màxima importància i en aquest cas expressar el meu reconeixement pel que ha significat aquesta marató. Hi han coses irremeiables. Jo porto tres germans pel camí. En els tres casos, en qüestions d'una o altra manera associades amb salut mental. Doncs miri si parlo d'altres, que òbviament no és moment de parlar-ne, doncs la impressió personal meva és aquesta, és d'absoluta identificació amb l'objectiu i amb la responsabilitat que tots hem de compartir. Per tant, doncs endavant amb aquesta marató, que és molt més que una recollida de recursos per poder fer recerca. És també, jo crec que té un missatge d'educació general per a la societat i per a la ciutadania. I entenc que és, en aquest sentit, magnífic.
M'ha impressionat la seva franquesa. L'he dit de bo, M'ha emocionat una mica i tot, deixem que l'hi digui. Bueno, i sí, no és normal que a mi un polític m'emocioni, però...
I està emocionat jo.
Sí, no? I està molt bé, no? Compartir emocions, forma part de la vida, no, senyor Maragall? Li agraeixo molt, ja no li pregunto més.
No,
bé,
no.
Sí, no, com es planteja el Nadal? Li pregunto com es planteja el Nadal.
Bueno, estem tots amb aquesta doble imatge de... parem uns dies, disfrutem, tornem a retrobar amics, família, celebrem-ho, I al mateix temps tenim aquesta altra cop, aquesta ombra...
Quin rotllo del Covid, Uf.
Bueno, també això vol dir que hem de madurar com a societat per saber rebre, gestionar, suportar, compartir. No és fàcil perquè, a més, a molta gent li estem demanant un sobreesforç, a tots els professionals, a tots els serveis sanitaris, de serveis socials, però també a molts ciutadans de mena, els emprenedors, els restauradors, els que han hagut d'obrir, tancar no sé quantes vegades, els que han hagut de fer ERTOs, els treballadors que estan esperant que els tornin a contractar de debò, etc. Aquí són molta gent que està... De manera que la necessitat de donar-nos les mans i d'estrenyar llaços internament com a societat doncs és encara més visible i segurament Nadal és un bon moment per recordar-ho.
Què li ha demanat als Reis?
una mica de tranquil·litat i de intel·ligència per mirar el futur.
Li agraeixo molt, tant de bo li portin. Jo crec que ja en té una mica de tot això. Tranquilitat, bueno, potser no tanta.
Mai
no?
N'hi ha prou. No?
Un plaer, senyor Maragall. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.